Pantalla completa. Una producció de pantalla.cat amb David Canto Quilella.
Aquest mes de juny, Roda de Barà ha tornat a acollir el FICCAT, el Festival Internacional de Cinema en Català. Durant la primera jornada, l'1 de juny, a banda de la projecció de la pel·lícula inaugural, Societat Negra, també va tenir lloc una jornada de formació. Diversos ponents van parlar de cinema i educació, començant pel periodista Francesc Escribano, que va explicar tot el procés des que va conèixer la història que va inspirar El mestre que va prometre el mar, fins que va arribar als cinemes, passant per la publicació d'un llibre. A la segona taula, diversos cineastes i una crítica i professora universitària van parlar de l'adaptació de llibres a la pantalla. Una de les ponents va ser la guionista i directora Clara Roquet, coguionista de Criatura i directora i coguionista de Libertat, entre molts altres projectes. Al descans de la jornada hi van poder parlar una estona. Clara Roquet, bon dia.
Bon dia, com estàs?
Molt bé, som a Roda de Barà i aquí diguéssim que s'ha estat fins i tot inspiradora de la imatge d'un any d'aquest festival, oi? Quina relació tens amb el FICCAT?
Doncs li dic molt carinyo al festival, la veritat, moltes de les coses que he fet han passat per aquí i sempre han tingut una acollida molt càlida i estic molt agraïda a la labor que fa el festival també de difusió del cinema en català.
A més això, no? El cinema en català, que els últims anys ja està havent força cinema en català, però que sembla que encara costa de produir, d'arrencar projectes, oi?
Per això és tan necessari que hi hagin festivals així, iniciatives així, sobretot llocs on es pugui veure el cinema en català, llocs on es pugui parlar del cinema en català, per començar a crear com també consciència, no? De que és un cinema que s'ha de defensar, que és necessari que es defensi i que, sobretot, que es recolzi a nivell econòmic des de les institucions.
Avui estem a una jornada, un fòrum sobre cinema i educació. Com veus la presència del cinema a l'educació i el fet que els joves vagin menys al cinema i consumeixin altres tipus d'audiovisuals molt més curt, menys narratius, doncs això, pel futur dels cinèfils i dels espectadors?
Jo tinc la sensació que amb això del futur del cinema sempre anem fent una mica com el conte de Cabell Llop, no? Que sembla que sempre s'hagi d'acabar i sempre el cinema reneix d'alguna manera o d'alguna altra i segueix anant gent a les sales de cinema. Potser hi ha menys sales de cinema, potser és un tipus de cinema més d'autor, el que ara té, o un tipus de cinema més espectacle, el que ara té més sentit a les sales de cinema. Però jo crec que hi seguiran anant a sales de cinema i crec que és molt important educar en anar al cinema, perquè és molt diferent l'experiència de veure una pel·lícula al cinema, és molt més agradable, és una experiència compartida, veure-ho en pantalla gran és molt més immersiu, i crec que tal com s'ha d'educar en el gust de la lectura, s'ha d'educar en el gust del cinema, perquè els nens de per si no aniran al cinema, perquè a ells se'ls ocorri, però si es genera un hàbit. Jo vaig estar al Festival de Montpellier, a Cinemet, on els estudiants, tots els estudiants de la ciutat, han d'anar a veure 5 pel·lícules del festival obligatòriament com en comptes d'anar a classe, no? Que es poden saltar 5 hores de classe i van a veure pel·lícules. I són molt cinèfils, i a Montpellier la gent jove molt al cinema just per això, és a dir, que l'educació funciona.
Estàs parlant de França, que és un país que es creu el seu cinema, que aposta molt pel seu cinema. Aquests dies hi havia articles que parlaven de que s'està retallant la finestra d'exhibició als Estats Units. Ara cada vegada costa menys que la pel·lícula s'estreni, al cap de poc ja no estigui en cartellera i arribi de seguida a les plataformes. Ens costa cada vegada més veure les pel·lícules a les sales.
És curiós per això, perquè cada vegada es fan més pel·lícules. És a dir, els festivals de cinema estan desbordats perquè no saben on programar totes aquestes pel·lícules. És a dir, que potser sí que estava en una contradicció, no?, entre la quantitat de finestres que tenim d'exhibició, perquè el que passa és que hi ha tantes pel·lícules que s'han d'estrenar que és evident que hi ha com poques finestres per estrenar-les. I llavors no es cuiden els estrenos, no es fa la difusió que s'ha de fer. Jo segueixo pensant que hi ha un lloc per al cinema en les sales, però que potser ara estem en un moment on s'està, hi ha com, bueno, una sobreexplotació del mitjà, no?, i que s'estan fent potser masses pel·lícules.
Clar, a més, també es parla del cinema experiència, del cinema espectacular, d'aquestes grans pel·lícules que sí que les has d'anar a veure al cinema, però de les altres pel·lícules es pots veure a casa tranquil·lament a la teva televisió. L'experiència segueix sent molt diferent, no és el mateix veure Libertad al cinema que veure-la a casa, no?
Tot i així t'he de dir que jo, si algú decideix veure Libertad, ja em sembla fantàstic. La vegi a casa, la vegi al mòbil, home, espero que no sigui al mòbil, i si és al mòbil que no sigui amb llum al voltant, però ja em dona la sensació de que a vegades sacralitzem massa l'acte d'anar al cinema, que és veritat que per mi és molt millor la pel·lícula vista al cinema, com se sent el so, com es veu la imatge, és una pel·lícula pensada per ser vista al cinema, els plànols està rodada per al cinema, però per mi, si una persona jove em diu mira, m'he mirat Libertad a la meva televisió aquest vespre, seré molt feliç.
També té influència l'audiovisual televisiu, les sèries que ara cada cop doncs, en veiem més i fa doncs, que això que les pantalles, la pantalla de casa ja en sembli la primera pantalla, no?
Clar, jo crec que hi està havent un canvi d'era, amb això que hi vam viure una explosió de les sèries també amb la pandèmia, no? L'única pantalla que teníem era la pantalla de casa i crec que s'està revertint una mica això. És veritat que ara mateix els números de la taquilla no estan sent bons els últims mesos, però vam viure un moment d'explosió on de sobte van tornar a ser molt bons els números de la taquilla i van fer callar una mica tot aquest corrent que deia que el cinema estava mort i les pantalles de cinema tal i qual... I és cert que la pantalla de casa és per certes coses, però crec que encara hi ha pel·lícules que fan que la gent vagi al cinema a veure-les. Per exemple, Mad Max o Furiosa, no? És una pel·lícula que crec que la majoria de gent que pugui l'anirà a veure al cinema.
Una de les pel·lícules de l'any passat va ser Criatura, una pel·lícula que vas coescriure. T'esperaves l'èxit que va tenir des dels primers premis fins a la temporada de premis de Goya Gaudís?
Jo crec que aprenem a no esperar res, no? Ja, quan fas una pel·lícula l'únic que penses en que funcioni la història, que funcionin els personatges, que el rodatge vagi bé, és com anar saltant diverses tanques que estàs saltant per arribar al final, que és que la pel·lícula arribi a estrenar-se en cinemes, que ja és per mi tot un logro. Llavors, quan una pel·lícula connecta amb el públic i a més connecta, per mi en un moment, no? En un moment generacional, amb un moment en què el públic sento que necessitava aquesta pel·lícula, que és una pel·lícula que parla de coses que interessen i que no s'havien parlat, és fantàstic, és una sensació increïble, perquè a més al voltant de Criatura s'han creat molts debats. Hi ha com tot un debat públic que ha generat aquesta pel·lícula, que és molt transformador i crec que això ja és més del que li podem demanar a una pel·lícula.
Com vas entrar al projecte, com vas acabar escrivint la pel·lícula amb l'Helena Martín?
Doncs m'ho va demanar ella, quan estava molt als inicis, que ella tenia escenes sueltes com que ja eren molt l'essència, però encara no havia traçat aquesta història, i jo l'havia ajudat amb Julià Ist, havia sigut com una mena de script editor, que en diuen, com la consultora de guió, i ens vam entendre molt bé, llavors em va demanar si podia escriure Criatura amb ella, i ha sigut un plaer, perquè l'Helena és una persona meravellosa, a part de ser una gran guionista i una gran directora, i va ser un procés molt terapèutic per les dues.
Com va ser el procés d'anar escrivint les dues, perquè és una història que sorgeix d'ella, però que heu anat treballant les dues, com vau equilibrar doncs, la feina de les dues?
Per mi, com deia abans a la xerrada, la meva feina com a guionista és desaparèixer i mimetitzar-me amb la veu del director. És a dir, per mi la veu que més importa és la veu de l'Helena, que l'Helena vulgui explicar i com l'Helena ho vulgui explicar. Dins d'això jo poso al servei de la pel·lícula les meves experiències, la meva mirada, les meves vivències, si aquestes s'hi sumen al punt de vista de l'Helena. I per sort vam trobar que estàvem molt alineades amb com creiem que la pel·lícula havia de ser i que havíem viscut experiències molt similars.
Abans a la xerrada també parlaves de dues experiències diferents com a guionista pel que fa als rodatges, directors o cineastes que compten amb tu en tot el procés o que demanen que hi siguis present en els assajos, en el rodatge, en el muntatge, com Carlos Márquez Marcet, o Jaime Rosales, doncs, que un cop tenies el guió fet, doncs, que ell ja el va agafar i a partir d'aquí va seguir treballant. Explica'ns una mica, doncs, això, com treballes amb les dues situacions i quin va ser el cas de Criatura.
Doncs jo treballo, estic molt còmode en les dues situacions. Com he dit abans, es tracta del que necessiti la pel·lícula i el que necessita la pel·lícula és el que decideixi que la pel·lícula necessita el director. Per tant, la meva feina és ser-hi quan se'm requereix i desaparèixer quan potser puc fer més nosa que servei, no? En el cas de l'Helena, vaig estar molt present en tot el procés perquè l'Helena ho va decidir així i perquè era una pel·lícula, doncs, que havíem creat molt des dels inicis i és veritat que jo en el procés de rodatge, de preproducció, sobretot que és tot el que fem abans del rodatge com per tenir els assajos i tot plegat, jo estava rodant la meva sèrie Les Llargues Sombres i no vaig poder estar tan present, que és una cosa que a vegades em sap greu perquè era una bogeria el rodatge de la sèrie, però després sí que he estat molt present en totes les altres etapes.
Ara parlaves de Les Llargues Sombres, és la primera sèrie que dirigeixes, no?
Sí, és la primera sèrie que he dirigit. Bueno, és veritat que abans havia dirigit uns capítols d'una sèrie de Tijuana i havia fet... Però diguéssim que és la primera sèrie que dirigeixo com sencera i que, bueno, és una mica com la meva mirada la coordena a la sèrie i ha sigut una experiència fantàstica. És dur perquè són molts mesos rodant i és molta responsabilitat, però he après molt.
També estàs treballant amb una altra sèrie, no sé en quin punt està, Galgos?
Galgos ja està estrenada, està a Movistar i espero que us agradi.
Quin paper has tingut? Has escrit part dels capítols? Heu treballat amb sala de guionistes?
Hem treballat amb sala de guionistes, amb el Francisco Kosterlitz, amb la Lucía Carballal i amb el Pablo Remón. Però són guionistes que admiro molt i ha estat un procés també de molt d'aprenentatge. Jo soc guionista de tots els capítols, però he sigut només guionista en aquesta, sí que m'agrada molt també.
I un altre projecte del qual has parlat avui ha estat Que nadie duerma, l'adaptació, i has explicat la dificultat que havies tingut de plantejar-te com adaptar-ho, però després, que, doncs, com deies, l'autor, el director és el que t'havia donat l'enfoc, no?
Sí, clar, quan vaig llegir la novel·la i havent vist el que havia fet prèviament Antonio Méndez Esparza, no m'encaixava, era com per què ho vol fer, i quan em va explicar els motius pels quals volia de fer aquesta adaptació tenia molt de sentit. I allà és quan vaig començar a entendre per què ho volia fer i vaig trobar una línia editorial, no? Per l'adaptació vaig trobar un motor i un cor que havia de guiar a les estructures narratives de l'adaptació o les decisions creatives que es prenien en l'adaptació.
Ara han arribat ja a cinemes la pel·lícula, les dues sèries a les plataformes. Estàs treballant en nous projectes? Després de tota aquesta feinada estàs en un moment de pausa?
Doncs estic escrivint el guió del meu proper llargmetratge, però m'ho estic prenent amb una mica de calma ara mateix, perquè venia una mica cansada de totes aquestes èpoques i a vegades s'ha de fer una mica d'alè per continuar.
El dirigiràs tu també?
Sí, aquest el dirigiré jo també.
I tens previst quan pots tenir acabat el guió, començar a rodar?
Ens agradaria molt poder rodar a mitjans finals de l'any que ve, però ja saps com són aquestes coses, que no se sap mai, depèn de la financiació, és a dir, potser acabem rodant d'aquí 3 anys, potser tenim sort i rodem l'any que ve, creuem els dits.
Doncs clar, Roquet, moltes gràcies, felicitats per l'èxit de Criatura i per el fet de tenir tanta feina i fins ben aviat.
Moltíssimes gràcies.
Pantalla completa. Una producció de Pantalla.cat amb David Canto Guilella.
I al vespre, abans de la projecció de la pel·lícula inaugural, també vam dedicar uns minuts a parlar amb Oriol Salapatau, productor de les pel·lícules en què participa Televisió de Catalunya, i per tant també productor de Societat Negra, la cinta que va obrir el festival i que adapta precisament una novel·la escrita per Andreu Martín.
De què t'has disfressat?
Ah, Tony Montana.
Qui?
Scarface.
Aquest criminal et portarà a la perdició.
Vas prometre que ens deixaries en pau.
Han reobert el cas de la sala a la sucursal bancària. El fiscal del cas és amic meu. Si el mantenen, et podré ajudar amb el teu soci.
Què vols que faci?
Vull que trobis on guarden els diners de tots els negocis il·legals que tenen. I necessito que ho facis mentre Guying sigui a Barcelona. Així el podré enxampar.
¿Cuál es tu causa, hijo?
Yo soy ladrón. Mi causa es no trabajar para nadie, no tener patrón.
Qué vergüenza, hijo.
Aquesta és la conversa que vam tenir amb Oriol Salapatau. Oriol Salapatau, com estem?
Hola, molt bones. Encantat d'estar aquí de nou a Roda de Barà. Un any més.
Suposo que, com la majoria d'anys, moltes pel·lícules, o gairebé totes, tenen segell de TV3 o de 3CAT, no?
Doncs moltes. La veritat és que tenim a competició oficial 6 pel·lícules, de les quals estem participats com a Televisió de Catalunya, i ens fa moltíssima il·lusió, perquè a més són totes diferents i amb uns registres molt, molt interessants totes.
Aquest any el festival se centra en cinema i literatura, com a mínim en la part de la jornada d'educació. Com veus les adaptacions que s'han fet de grans obres catalanes, sobretot des del punt de vista de TV3? Avui es parlaven, falta encara d'adaptar moltes obres. TV3, com ho veu?
Doncs nosaltres tenim un compromís, jo crec que molt important, amb tot el que és la literatura, amb els dramaturgs i amb la història d'aquest país, i que l'hem de retratar en els audiovisuals. De fet, hem fet moltíssimes coses ja. Jo sempre dic una mica el mateix, que el problema és com finançar aquest tipus de produccions, que són, no són pel·lícules, sinó que són pel·lícules directament per televisió i que requereixen d'ajuts públics. Llavors, no, des de fa un parell d'anys, doncs, l'ISEC i el sector ha decidit que no volien recolzar aquest tipus de produccions, i estem una mica coixos. És a dir, que nosaltres la voluntat hi és, però les dificultats també.
Aquest matí parlava dels problemes que havien tingut per finançar una pel·lícula com El mestre que va prometre el mar, que deia, clar, són 2 milions, pot semblar poc, però és molt, i que no només va necessitar TV3, sinó que també va necessitar Televisió Espanyola. Clar, que pel·lícules petites costin d'aixecar és un problema, no?
Com bé dius, les pel·lícules petites, petites o no tan petites, perquè una pel·lícula de 2 milions ja es considera important en aquest país, no? Costa molt d'aixecar, perquè, com bé saps, calen televisions, calen finançaments públics, i bé, i a vegades doncs, hi ha pel·lícules que tenen moltes més dificultats que d'altres, i tampoc s'entén, no? La pel·lícula que tu menciones, la del mestre, és una pel·lícula excel·lent, que a més parla d'algú que és molt important, perquè és història del nostre país, i que hauria d'haver rebut més ajut, però de fet la recompensa l'ha tingut a la taquilla, és a dir, que en aquest cas és un èxit perquè la gent l'ha volgut veure i ha anat a veure i ha pagat una entrada.
En algun moment us hauríeu plantejat que podia arribar a tenir l'èxit que acaba de tenir?
A veure, la novel·la funcionava molt bé, és a dir, que era un llibre que estava reconegut, i aquest tipus de pel·lícules, com La llengua de les mariposes, en el seu moment, sempre tenen un públic, vull dir, molta gent vol saber i què va passar amb aquests mestres, no, de la República. M'estranya, bé, no, penso que la pel·lícula és excel·lent i que té un Enric Cauquer que la lidera molt bé, i per tant és de reconeixement que tingui aquest èxit, vull dir que està molt bé.
I de les pel·lícules que es podran veure al FICAT, què ens en podeu dir?
Uau, tenim coses tan diferents. Ara mateix, aquesta nit, que és la nit inaugural, veurem Societat Negra. Jo crec que és una pel·lícula que és que estic superorgullós de poder participar en ella, perquè és diferent, és una pel·lícula d'acció, de màfies, molt ben retratada, sembla molt més cara del que ha estat, i jo crec que flipareu, vull dir que realment està molt bé. Tenim Mamífera, que és una història de dones, de com veuen doncs, el fet de quedar-se embarassada, no?, de la maternitat. Tenim després Escanyapobres, una adaptació de novel·la boníssima, a mi em va sorprendre moltíssim aquesta producció, la lidera l'Àlex Brendemull, i jo crec que és una pel·lícula també important per nosaltres. Tenim Llobàs és una pel·lícula de Pau Calpe, compromesa, autoral, un pèl difícil, però necessària també, perquè és molt valent el que explica. La joia de la corona per mi és La casa en flames, que no sé si l'heu pogut veure encara, però es va presentar a Barcelona al BCN Film Festival i ara al FICCAT, s'estrenarà a finals de juny. Recuperem a Emma Vilarasau, que és una passada tenir-la allà de protagonista, i la pel·lícula és excel·lent, és un drama, comèdia, rius a la vegada que t'angoixes molt, i és una de les grans pel·lícules del vostre festival. I La vida del foraster, que és una coproducció en València i que també n'estem molt contents. Per tant, si no m'equivoco, no m'he deixat cap ni una. Vull dir que tenim 6 pel·lícules aquí ben importants totes.
I sent aquí al FICAT, són pel·lícules en català. Sempre Els últims anys parlàvem de la dificultat d'arribar a públics en català. La producció d'aquest any, doncs, que ha arribat aquí, és molt alta, no?, amb la vostra participació.
Totalment, tens raó. És a dir, hi ha hagut un impuls, hi ha hagut una aposta clara des de fa uns anys per part nostra i per part també de l'ICEC, que, bueno, bé, ells tenen també ja els seus pressupostos per fer-ho, per intentar augmentar aquest patrimoni de cinema en català, i la collita està sent molt bona. Bueno, ja recordareu èxits que han tingut pel·lícules com el Carràs a nivell internacional, però d'un-hi-do, vull dir que ja no patim per si els Gaudís hi ha 4 pel·lícules nominades. Aquest any igual tenim 13 candidates, és a dir que jo crec que la cosa està millorant molt, s'ha de perseverar, sempre tot és millorable, però s'està fent bona feina.
I l'última, fins ara hi havia TV3, les pantalles, ara hi ha també 3CAT. Com està influint, com està arribant al públic? No sé si ha canviat el nombre de gent, perquè ara les pel·lícules, quan les anuncieu, dieu a 3CAT i a TV3.
Sí, 3CAT és la plataforma que tots coneixeu, que ha estat un revulsiu, realment moltíssima gent s'ha subscrit i està sent un èxit. És una plataforma que ja ha superat a Filmin a nivell de subscriptors. Per tant, no és la nova eina, perquè és una eina que ja era preexistent, però sí que era una eina molt necessària perquè moltíssima gent veiés allò que vol veure quan vulgui, no? I amb condicions, és a dir, que teníem una carta anterior, un servei a la carta anterior que no era del tot ben acurat, i ara jo crec que podem estar ben orgullosos. Per tant, sí, el cinema es veurà en aquestes plataformes, s'està veient, de fet, i sí, s'ha de compaginar el que és el lineal amb aquesta plataforma perquè tothom la pugui veure quan millor li vagi.
Doncs Oriol Salvapadau, moltes gràcies per atendre'ns una vegada més i ens veiem ben aviat.
Gràcies a tu.
El mar serà muy hondo. Será de hondo como 2 veces la veleta de la torre y tendrá 2 metros de largura.
El mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente va allí a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro nos dice que iremos a bañarnos. Yo digo que no voy a ir, porque tengo miedo que me voy a ahogar.
Amb la força que et dona la joventut, i amb les ganes d'aprendre d'un nou futur. Només una maleta, però plena d'il·lusions, i un llarg viatge en tren d'aquells de 20.000 vagons. I uns infants que somiaven veure un nou horitzó, i els vas prometre el mar a la primera lliçó, a la primera lliçó. Qui et va guiar, estimar-te, aquells nanos? Qui et va manar anar-te'n tan lluny? Qui pot pensar no tornar-te a veure? Qui pot preveure que el temps se li esmunyi? I qui va voler enterrar el silenci? Qui va ordenar que fos un secret? No vull conèixer a qui va trair-te, ni saber qui va fer l'últim tret. I el mar esperar, fent-se més llarg, més fons, més gran. I el mar esperar, veure arribar un grapat d'infants. I el mar esperar, fent-se més llarg, més fons, més gran. El mar esperar, qui sempre espera sol acabar plorant.
El mar será muy grande y ancho y hondo. La gente irá ahí a bañarse. Yo no he visto el mar. El maestro nos dice que iremos a bañarnos.
I amb els estris d'impremta en un desert, per es pinta els seus cors un cel obert. En una terra seca, sucarrimada pel sol i cremada pel fred, infectada per la por. Per si hi ha un bri d'esperança, cercaran el cim més alt i sentiran el teu alè, encara avui aquells xavals, aquella colla de xavals que et va guiar, estimar-te aquells nanos que et va manar anar-te'n tan lluny. Qui pot pensar no tornar-te a veure? Qui pot preveure que el temps se li esmunyi? I qui va voler enterrar el silenci? Qui va ordenar que fos un secret? No vull conèixer a qui va trair-te ni saber qui va fer l'últim tret. I el mar esperant, fent-se més llarg, més fons, més gran. I el mar esperant veure arribar un grapat d'infants. I el mar esperant, fent-se més llarg, més fons, més gran. I el mar esperant, qui sempre espera sol acabar plorant.
Dad a los pueblos, a las aldeas, no luz de ciudad, sino luz de su luz. Calor, sabor, alma, luz y alma. Y antes que eso, ineludiblemente pan, satisfacción de pan.
I el mar esperant, i el mar esperant, i el mar esperant, i el mar esperant, i el mar esperant.
El mar será muy grande y ancho y hondo.
Yo no he visto nunca el mar. El maestro nos dice que iremos a bañarnos.
Queremos a bañarnos. Yo digo que no voy a ir.
We'll be right back.
completa. Una producció de pantalla.cat amb David Cantoguilella.